Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 22 minuts. Des de Tarragona continuem a Herrera en Cope. És dilluns 10 de desembre, el dia en què ho acabem de saber. L'Ajuntament de Tarragona ha regulat l'ús de patinets elèctrics a la ciutat. Ja no podran circular a màxima velocitat per les voreres a Tarragona i a partir d'ara ho hauran de fer per la calçada. L'Ajuntament publicarà aquesta mateixa setmana el decret. Ara els en donem més dades. Avui repassarem tota l'actualitat, aquesta i altres notícies. Hem de tenir cita els dilluns amb la nostra dietista nutricionista, ja saben, la Dara Giné, i a partir de la una agafarem avui la Nacional 240 per connectar amb Cope Lleida i parlar amb el Ricard Álvarez de la vaga d'examinadors de trànsit. Només a Tarragona es podrien haver d'ajornar prop de 900 exàmens en els propers dies. La vaga està convocada des d'avui i fins al dia 21. En parlarem. En la darrera mitja hora de programa anirem de vins avui fins al Priorat per descobrir l'ànima del celler Costes del Priorat. Tot plegat en directe fins a les dues, ja saben, al 93.5 al camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web o l'app de Cope. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada sempre d'aquest bloc informatiu és a l'Agència Estatal de Meteorologia. Ja hi tenim l'Anna Borrell. Anna, molt bon dia.
Bon dia. Continua el cel amb intervals de núvols prims. Avui temps molt estable. Les temperatures màximes, però, seran més baixes. Arribarem als 15 graus a Tarragona i a Reus, als 17 a Tortosa, al Vendrell en tindrem 14 i a Gandesa amb màximes de 12. Pel que fa al vent, al sud de Tarragona bufa mestral, encara amb força, però a la tarda mica en mica anirà fluixant. A la resta, vent més suau, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà dimarts encara quedaran alguns núvols prims, amb boirines, bancs de boira al matí a l'interior i les temperatures no variaran molt. Aquesta nit baixarem fins a 7 graus a Tarragona, en tindrem 6 al Vendrell, 5 graus a Tortosa, 4 a Reus i 2 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable amb intervals de vent de nord-oest, vent de mestral al principi encara cap a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Això sí, aquest matí un camió s'ha incendiat a l'autopista P7 en direcció a Tarragona, ha estat al seu pas pel municipi de Castellet i la Gornal. El conductor del camió n'ha sortit il·lès. I l'AP7 ha estat punt d'atenció durant tot el cap de setmana. De fet, aquest diumenge a la tarda, membres dels comitès en defensa de la República aixecaven les barreres del peatge a l'Hospitalet de l'Infant, ho anunciaven ells mateixos a través de les xarxes socials, però és que l'acció arribava després que un grup d'independentistes tallessin la mateixa autopista a l'Ampolla durant més de 15 hores el dissabte. Finalment, van decidir aixecar el tall després d'acordar-ho amb els Mossos. Durant la protesta es van viure moments de tensió entre un grup dels CDRs i els conductors aturats. En tota la jornada, els Mossos no van fer res per intentar desallotjar els concentrats a la calçada de l'autopista. De fet, un membre del CDR es queixava de la inacció dels Mossos. Ho ha recollit l'Agència Catalana de Notícies.
El que vull remarcar és que els Mossos no han fet la seva feina, els Mossos no han fet el que tenien que fer. Nosaltres hem evacuat les situacions d'emergència, una dona embarassada, un home que havia d'operar son pare, hem obert camí per l'ambulància, pels bombers, i els Mossos no han fet res. Ens han agredit, ara fa un moment ens han agredit, els Mossos no han fet res. Fa una hora i alguna cosa ens han tornat a agredir, hem anat a demanar als Mossos que vinguessin a protegir, que no hi hagués cap sarau. No han fet res, sembla que estiguin buscant que hi hagi, que ens barallem entre nosaltres.
Canviem de qüestió. La Costa Daurada ha tancat el pont de la Puríssima amb un 80% d'ocupació turística. És una xifra similar a la dels darrers anys. El bon temps ha propiciat les reserves de darrera hora, sobretot perquè molts clients són de proximitat, la majoria de Catalunya, Aragó, Navarra i País Basc. Des de la Federació Empresarial de Turisme de Tarragona remarquen que són dades provisionals i valoren que són acceptables, ja que hi havia poques places disponibles perquè pel sector és temporada baixa. El portaveu de la Federació ho explicava així a l'Agència Catalana de Notícies.
El bon temps és determinant amb aquests ponts, donat que tenim clients de proximitat que esperen a última hora determinant segons el temps que pugui fer. Sí, bueno, el fet de que hagi caigut, que s'hagi pogut fer un pont i tinguéssim aquest dijous i aquest dissabte, doncs ajuda. Hi ha moltes persones que treballen els caps de setmana i haver-lo tingut en festa, doncs ajuda que puguin venir en major mesura.
Ben diferent és la valoració que es fa des de les cases rurals de les Terres de l'Ebre. Només han assolit el 20% de l'ocupació durant aquest pont. La competència de l'esquí i la preferència pels viatges a l'estranger són les principals raons, segons el sector, que no ajuden a omplir els establiments. Juanjo Vélez, portaveu de l'Associació de Turisme Rural de les Terres de l'Ebre.
El pont nefast. Bueno, nefast no, però dolent, com vulguis dir. No hi ha hagut petició, no hi ha hagut demanda, entens?
Els ho dèiem en començar, els patinets elèctrics ja no podran circular a màxima velocitat a les voreres de Tarragona. A partir d'ara ho hauran de fer per la calçada. L'Ajuntament publicarà aquesta mateixa setmana un decret que clarifica els aspectes de l'aplicació municipal vigent sobre els vehicles de mobilitat personal. Els vehicles que disposin de motor quedaran emmarcats en l'article 62 de l'ordenança. Se'ls equipara, per tant, a les bicicletes. Hauran de circular per les zones reservades o per la calçada. Els patinets elèctrics, com bicicletes i monopatins, només podran anar per les àrees reservades als vianants, respectant la prioritat de pas dels vianants i adequant la seva velocitat sempre a la del pas d'una persona. El regidor de Mobilitat, Josep Acero, ha explicat que la interpretació de la normativa que es fa des de Tarragona va en la línia de la nova regulació que prepara la DGT, que el 2019 preveu prohibir els vehicles de mobilitat personal circular per la vorera i establir una velocitat màxima de 25 km per hora. I no deixem Tarragona perquè dues manifestacions, una a favor i una en contra d'una mesquita, han bloquejat durant bona estona aquest diumenge el barri tarragoní de Sant Pere i Sant Pau. D'una banda, un centenar de persones rebutjaven l'obertura de la mesquita a la zona. A escassos metres, separats per un ampli dispositiu dels Mossos, es van aplegar gairebé un centenar més de joves antifeixistes, els que han denunciat el caire racista de la concentració promoguda per Democràcia Nacional. Malgrat el caràcter contrari de les protestes, no hi ha hagut aldarulls ni moments de tensió remarcables i les concentracions s'han dissolt sense incidents. De fet, els agents van bloquejar el centre del barri tarragoní impedint que es trobessin totes dues manifestacions. L'Agència Catalana de Notícies ha recollit declaracions de Javier García, responsable de Democràcia Nacional a Tarragona, veí també del barri, i de Juan de Aro, coordinador nacional de les joventuts del partit, així com d'una veïna de Sant Pere i Sant Pau, Carme Massí.
No, realmente lo único que podemos hacer es lo que estamos haciendo, ejercer un poco de presión social a nivel de barrio y poca cosa. Luego ese será el ayuntamiento el que tenga que tramitar toda la burocracia y todo el papeleo que tengan que aportar. Nosotros realmente no podemos hacer nada más. Esto es entre el ayuntamiento y la comunidad islámica Salam.
Pues estamos totalmente en contra de la invasión que estamos sufriendo por parte de gente del culto islámico, de musulmanes, y creemos y consideramos, por los hechos de los últimos años, que es una religión totalmente incompatible con Occidente y que, bueno, que dentro de las mezquitas sabemos que hay cierta radicalización y se ha podido comprobar en los últimos años y bueno, el año pasado vimos el atentado que hubo en Barcelona, como en el resto de Europa, y creemos que hay que erradicar cualquier tipo de mezquita aquí en nuestro territorio, al igual que en su territorio, no veremos que hayan 300.000 iglesias como aquí hay.
Aquestes eren les opinions dels manifestants. Seguim. En plan econòmica, satisfacció entre el sector químic de Tarragona després que el govern central hagi modificat la llei per permetre xarxes elèctriques tancades amb costos reduïts per a la indústria. La nova norma permetrà crear aquestes xarxes electrointensives. Comptarà amb un estatut propi que reconegui les seves particularitats. De fet, era una reivindicació del sector per poder guanyar competitivitat davant les potències europees. Apuntaven a que la factura elèctrica era fins un 25% més cara que la dels seus principals competidors europeus. Europa. El Reial Decret Llei fixa ara un termini de 6 mesos perquè el govern central desenvolupi el reglament que recull el procediment i els requisits que hauran de complir per otorgar aquestes autoritzacions. La xifra del matí són els prop de 900 exàmens de conduir a Tarragona que s'hauran d'ajornar per la vaga d'examinadors de trànsit. Avui arrenca una nova aturada, arrencat ja de fet aquesta mateixa setmana, i ha prevista una reunió amb el govern central per mirar d'arribar a un acord. De moment, però, vaga plantejada entre avui i el 21 de desembre. El motiu és que, segons fonts dels examinadors, encara no han cobrat l'increment de sou pactat a final de l'any passat. En successos, tres monòlits de la Batalla de l'Ebre i la Guerra Civil han aparegut destrossats aquest cap de setmana a la Terra Alta. Ha estat a la Fatarella, Villalba dels Arcs i Corbera d'Ebre, on els monòlits recordaven tropes franquistes i republicanes. Els Mossos estan investigant els fets, però no hi ha per ara cap persona detinguda ni investigada. Tampoc els ajuntaments han presentat encara denúncies, tot i que els monuments destrossats estan catalogats als pobles com a béns culturals d'interès local. Ens quedem a les Terres de l'Ebre. L'agrupació de penyes i comissions taurines de la zona assegura que la temporada de bous ha estat tranquil·la, similar a la d'altres anys, sense incidències, amb una xifra d'actes amb la mitjana d'altres celebracions d'altres anys, uns 450 entre 52 municipis. A més, asseguren que tant els ajuntaments com els organitzadors de les festes de braus executen cada cop més bé els actes i que la presència d'animalistes no ha suposat incidents remarcables. Precisament això ho sabem quan els criadors de braus de l'Ebre reivindiquen el paper del bou com a gestor de la biodiversitat. Els criadors de bous braus de les Terres de l'Ebre, amb una desena de ramaderies i una població estable d'uns 1.000 caps de bestiar, han posat en marxa una associació que vol reivindicar l'animal, però sobretot fer renéixer el món del bou amb criteris científics, mediambientals i econòmics. L'any que ve plantegen començar a vendre carn de brau amb marca pròpia i crearan dos museus sobre la història del brau a l'Ebre, al Delta i als ports, mentre treballen per obrir les finques a activitats turístiques regulades. Paco Palmer és president de l'entitat.
Com tenim l'etiqueta i tenim la marca, també anem a impulsar-ho. Llavors, en aquest punt estem que tenim fet chorizo i cecina, també hi ha parts per a guisar i parts per a fer a la brasa. I hem parlat en un argentí per a poder estar a les fires del territori, fires alimentàries, per poder una mica fer, vam quedar en ell, s'ha fet dintre un vestit de gautxo i farem una canal de vaca, no sé si mai 15 o 18 hores, i bueno, la vendrem a tapetes.
A banda d'aquesta comercialització, com els dèiem, el Museu de les Terres de l'Ebre està elaborant els projectes de museïtzació per crear dos centres sobre la història dels bous braus al territori. Seran dos espais, un al Delta i l'altre als ports. Hi ha més coses. El Comitè de Cogestió de la Pesca del Cranc Blau a les Terres de l'Ebre elaborarà en un termini màxim de 18 mesos un pla d'aprofitament perquè una intensa pressió pesquera comercial ajudi a mantenir controlades les poblacions d'aquesta espècie que s'ha estès ja per tot el delta i que amenaça el cranc autòcton i altres espècies de marisc i peix. Els pescadors avisen que el cranc blau encara no ha tocat sostre ni el veuen a prop i que les cries s'han multiplicat per 10 en el darrer any. Escoltem el pescador Francesc Rosales, de La Ràpita.
Que és una espècie massa agressiva. Per la sàcia és un animal ruïnós, perquè treballem en sàcies que valen mils d'euros i que a l'hora de vendre el cranc este pues no té cap valor. Aquí s'ha de buscar un depredador natural d'ell, que és el polp, però clar, el polp és un animal de temporada. Llavors, què passa? Mentre està el polp, se nota que minva la quantitat de crancs, per lo menos a la mar de fora, aquí dins la bahia no, perquè hi ha molta aigua dolça i el polp no entra. I l'altre depredador és la persona, però clar, necessitem un mercat potent, poder traure'ls en quantitat, sabem tècniques, sabem maneres i tenim solucions, però no tenim mercat.
El repte és connectar la producció de cranc blau de l'Ebre amb els mercats internacionals que ja en són consumidors i on l'espècie té un alt valor agroalimentari. Només al mes d'octubre passat, la confraria de Sant Carles de la Ràpita va quantificar que es van pescar les mateixes tones de cranc blau que en tot 2017. Entre octubre i novembre se n'han capturat més de 30 tones, mentre que l'any passat no van superar les 12. Això, hem arribat a les 12:36. En esports, la Liga pagarà les nòmines dels jugadors del Reus fins a final de temporada. Ho ha avançat el Tiempo de Juego d'aquesta casa de Cope. Segons han confirmat, la decisió es pren per evitar una Liga amb 21 equips. Avui, de fet, hauria fet 3 mesos que els jugadors no cobraven. La Liga pagarà als futbolistes fins que acabi el campionat, moment en què es liquidarà el club reusenc, el que s'hagi hagut d'avançar prèviament, ja sigui pels drets televisius o per altres conceptes. El deute reconegut del club és de 5 milions d'euros. Precisament en el partit davant l'Alcorcón aquest cap de setmana, els de Reus van renunciar a jugar el primer minut com a denúncia per la situació. Finalment, els reusencs van guanyar per 0-1. I el Nàstic, per la seva banda, continuarà una setmana més cué, amb 10 punts després de perdre 0-1 davant el Granada. I acabarem repassant portades de diaris. Al de Tarragona llegim avui: la Generalitat rescata el projecte del tramcamp. Al Reus Digital llegim que la Liga pagarà les nòmines dels jugadors fins a final de temporada. I al Tarragona Digital destaca en aquesta hora que l'accessibilitat en cadira de rodes és una assignatura a millorar a Tarragona. Al Tarragona 21, antifeixistes i contraris diuen a una mesquita bloquegen Sant Pere i Sant Pau. I al diari més en portada, el Club de Vela vol que segreguin els seus terrenys de la ciutat residencial. Pràcticament 38 minuts que passen de les 12, ens aturem minut i mig per la publicitat i entra ja la Dara Giné.
Vuelve nuestra venta privada del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de diciembre y con tu tarjeta de compra del Corte Inglés tienes un 30% de descuento en más de 500 marcas de mujer, hombre, accesorios, lencería, juventud, infantil, zapatería y deportes.
Además, llévate un 15% de regalo para tus compras del jueves 13 al domingo 16 en moda, deportes, juguetes y hogar.
Aprovecha nuestra venta privada del Corte Inglés. Consulta condiciones en tu centro.
Hola, soy Antonio Bueso. Y muy pronto voy a inundar de música tu casa. Bueno, no solo de música.
No solo vengo a hablar de mi disco. Estreno el viernes 14 en 13.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Seguim amb més coses al programa. Jo sé que vostès estan ja d'esperit nadalenc, molts i moltes de vostès. Nosaltres aquí al programa encara no, ens estem resistint una miqueta a deixar-ho per la setmana vinent. Mira, ella riu ja. A Dara Giné, què tal?
Molt bon dia.
Clar, perquè sí. El tema Nadal, Nadal, alimentació, és un tema delicat per algunes persones. I a la consulta ho deus notar, això.
Moltíssim, sí. Ja estan més preocupats, ja tenen ja aquells dubtes de dir, doncs mira, aquest, ja no em facis, o ja ens veiem pel gener, ja...
Sí, o sigui, i tu no, tens no menys feina, això. Tens menys consulta.
Sí, no, els desembres sempre són més baixets, però la veritat és que ja va bé també descansar una miqueta, i però de fet, no te pensis, eh? O sigui, són més baixats a nivell de feina i de volum, sobretot perquè hi ha menys gent que comenci.
Ja. Yeah.
Per perdre pes, perquè sap que vindran dies de
ja menjar. Ja s'esperen al gener, no?
Ah, exacte. Després ja hi ha una més pujadeta, no? Potser les visites de sempre, evidentment encara les tinc, els consells d'última hora, sempre estan.
Sempre.
Però sí que es nota en primeres visites, és normal, és normal.
La setmana vinent, que com dic jo, encendré l'enllumenat nadalenc la setmana vinent, abans em resisteixo, perquè ara cada vegada comença abans, això,
sí,
ja bueno, portem dues setmanes,
sí, ja
o, tres,
dues setmanes
i,
o tres,
i jo això, mira, perdoneu-me, però,
sí,
però
sí,
no.
Sí.
És que al final acabarem a l'agost.
Però així se consumeix més. Clar. També t'he dit que no estic a favor, però m'agraden, al fons.
Sí, 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 sí. A mi m'agrada, però jo crec que tenim massa pressa.
Sí, no, totalment.
I després no ho disfrutes, perquè
bueno,
és tan llarg.
Bueno, fa 3 mesos, que hi ha turrons.
Ah, però això, tranquils, una mica, tranquils. Ara ja està permès, però ja fa 2 setmanes encara no.
Sí, menjàvem panellets que hi havia turrons al supermercat.
Exactament,
això. Jo vaig fer una crítica... per Twitter, en plan, és que això, mare meva...
És una bogeria. Per tant, la setmana vinent ja parlarem, que serà el darrer programa més abans de les festes pròpiament, ja parlarem específicament de Nadal, donarem alguns consells, no?, per als que estan a dieta, per als que no, per als que volem començar. Però avui és un tema del que volies parlar ja fa dies, perquè doncs genera dubtes, no? Hi ha pacients que t'ho han preguntat. Sí. Hi ha molta gent que pren una medicació que jo crec que a tothom li sonarà, no sé si molts sabem ben bé per què és, però és el famós Simtron.
Sí.
No?
Sí,
jo crec que tots l'hem sentit anomenar.
Sí, perquè n'hem d'obviar que la malaltia cardiovascular és de les principals malalties de la nostra societat, és una també de les principals causes de mort, i evidentment quan la malaltia cardiovascular doncs diu, hola, estic aquí, una de les... no sempre, però uns dels medicaments més receptats per evitar trombosis i coagulacions és el Simtron.
Mm-hmm. Per tant, hi ha molta gent que està sota aquesta medicació.
Exacte.
I això, com totes les medicacions cròniques i així més fortes...
Sí, perquè el Simtron és una d'elles.
Hem de tenir en compte també la dieta, no? Suposo.
Sí, de fet, ja he tingut un parell de pacients amb malaltia cardiovascular que prenen aquest tipus de medicaments i m'han comentat que el metge els ha dit que han d'adaptar la dieta a aquesta medicació. I és veritat per 2 punts. El primer és perquè si hi ha aquesta medicació hi ha una malaltia cardiovascular. Per tant, haurem de fer un patró alimentari, que no una dieta, perquè és per sempre.
Clar, clar.
Un patró alimentari cardiosaludable. ¿Vale? I en segon punt és que hi ha una vitamina, que és la vitamina K, que regula, que està molt involucrada amb la coagulació sanguínia. I si ens estem prenent medicaments per evitar justament aquesta coagulació, doncs els aliments més rics en vitamina K s'haurien d'evitar en grans mesures. Passa que, bueno, ja puntualitzarem aquest punt, parlem una mica de dieta cardiosaludable per aquest tipus de pacients, que tot i que no prenguin el Simtron no els hi pot anar bé, i després parlem d'aquesta vitamina, la coagulació i els aliments més rics en ella.
Molt bé, doncs vinga.
Dieta cardiosaludable. Hi ha d'haver, sobretot, molt important, greixos saludables. Oli d'oliva, greixos com l'omega 3, que està present al peix blau, i fruits secs, els nostres aliats, sobretot, perquè ajuden a millorar el colesterol, els triglicèrids de la sang, o sigui, tots aquells components d'analítica, components greixosos, que no són saludables, que, si s'alteren, és perill de risc de malaltia cardiovascular. També aquests 3 s'han de menjar amb mesura. És a dir, no vol dir que, vale, doncs fruits secs que són molt saludables, doncs una bossa
quilos
sencera. Sí, no. Un grapadet...
Som així, eh?
Cada dia.
Som
no,
així.
No hi ha mesura. Un grapadet cada dia i l'oli just i necessari. Coccions senzilles, no gaires fregits, ni sofregits, ni putxats, ni estofats, ara que és època d'estofats, compte, o sigui, greix tranquil·let. Parlant de greixos, si volem cardio saludable, doncs els greixos animals, aquells greixos saturats, molt poquets a la dieta, intentar vigilar-los, d'acord? Les carns vermelles, intentar evitar-les en pro de les carns blanques, que porten menys quantitat de greixos. I els làctics molt sencers o molt cremosos, amb nata... La nata és la part greixosa de la llet, la que porta greix saturat, i intentar també evitar-los. Vale?
Si volen, per cert, perdona aquest tall, però si volen saber més sobre el tema aquest dels làctics no greixosos, no cremosos, van al podcast de la setmana
passada.
Que van parlar de iogurts i sucres i totes aquestes coses.
Totalment. Molt bona, que és veritat. Vam parlar més de sucres que de greix, però vam tocar també el tema una mica de la nata amb els postres.
I el iogurt barra postres.
Exacte.
Ja ho escolten al web de Cope.
Exacte.
Però, perdona, continua.
Què més? Basar la nostra alimentació en productes vegetals i en els llegums sempre és una molt bona opció i és molt cardiosaludable. Menjar prou fruita també en el dia, 2-3 peces de fruita, tampoc cal ara, pues, el mateix que els fruits secs, no és molt saludable, però tampoc ara pues, em menjo tropocientes, no, però que n'hi hagi, que n'hi hagi. I els carbohidrats, tot que són pues, cereals, arròs, pa integral, i controlar la sal, no només la que afegim, recordo 5 grams com a molt de sal cada dia, són un parell de didals com a molt, però sobretot aquells productes processats que puguin portar molta sal. Estalviant-nos els productes processats, ens estalviarem aquest greix, aquesta sal i altres components que no són saludables.
Mm-hmm. Ja sabeu, com sempre, el consell de la Dara és en tot, no parlem només de persones amb problemes cardiovasculars, evitem els processats al màxim que es pugui.
Ja tindrem el 50% de la feina feta.
Exactament. I això és esforç mínim, podríem dir.
Exactament. Exactament.
És organitzar-se bé i posar-hi voluntat.
Sí, i ja coccions senzilles que també són ràpides. No estem parlant d'un patró que costi molt d'assolir.
Exacte.
I d'altra banda, la vitamina.
La vitamina, t'anava a dir, hem parlat del patró, diguéssim, general, línies generals de manera de menjar i de productes que consumir. Què passa amb la vitamina K?
Doncs moltes vegades els metges i els professionals sanitaris parlem de controlar la quantitat que consumim de vitamina K quan ens prenem medicació com el Sintrom, anticoagulants, perquè la vitamina K és un factor coagulant de la sang. Mm-hmm. Si en consumim molt, de manera molt elevada, podem afectar, evidentment, a tenir més capacitat de coagulació sanguínia. I això accentua que es formin coàguls i el que estigui relacionat amb la formació de trombos, que són aquells, diguéssim...
Taps, sí.
Exacte, per dir-ho d'una manera més col·loquial, taps que poden... doncs, obstruir el nostre sistema circulatori.
Clar.
I que quan es desfan poden provocar una isquèmia, és a dir, una falta de reg sanguini i d'oxigen als teixits. Mm-hmm. I, per tant, això seria un infart,
clar,
si es dona al cor, o un ictus, si es dona al cervell.
Per tant, si hi ha gent que està amb aquesta medicació del Sintron, no? La vitamina K juga en contra una mica del que t'està fent,
exacte,
no? L'ajuda que et dona la medicació...
La vitamina K, com qualsevol vitamina, és una vitamina que necessitem.
Sí,
inclús
sí.
La gent que pren aquesta medicació, vull deixar clar, no els hem d'agafar mania. Però sí que és veritat que hi ha productes, sobretot els aliments, els vegetals de fulla verda, uh-huh, que porten quantitats molt, molt elevades. Particularment els espinacs, les bledes, els espàrrecs, les fulles verdes, aquestes amanides de fulles tendres, també porten força vitamina K, i aquests aliments s'haurien no d'evitar, perquè són aliments vegetals saludables, no s'haurien d'evitar, però sí, si nosaltres mengem, per exemple, un cop a la setmana espinacs, doncs que no siguin 4 cops espinacs a la setmana.
Vale.
D'acord? Per què? Perquè el metge pauta la medicació i moltes vegades aquesta medicació, la quantitat, està en funció dels valors de vitamina K, de la coagulació, de l'activitat de coagulació del pacient, no? Tanta capacitat de coagulació, estudien la sang, els hi donem aquesta medicació i ajusten les quantitats. Però si nosaltres modifiquem la nostra capacitat de coagulació ara menjant molta vitamina K, evidentment l'efecte d'aquesta medicació no serà la mateixa. Així que no és tant el no consumir aquests aliments, sinó que consumint-los sempre de la mateixa quantitat, la mateixa manera.
Per no alterar els nivells de vitamina K de manera escandalosa.
Exacte. Si jo sóc un pacient que prenc aquest tipus de medicació i que no m'agraden els espinacs o no em menjo, doncs ara cop i volta no em mengis 4 vegades a la setmana perquè pots estar afectant a la teva capacitat de coagulació i a l'èxit de la medicació que et prens. Seria motiu per consultar-lo sempre en el professional sanitari, en el metge. Vale, dir, escolti, mira, ara m'ha donat pels espinacs. I doncs que el metge prengui la valoració que ell consideri, mm-hmm, totalment.
Jo crec que això també, a tall d'exemple, aquesta relació de la vitamina K, no?, i aquests productes i els problemes de gent que pren aquest tipus de medicacions, ha de fer reflexionar una mica sobre com l'alimentació... Exacte. és tan bàsica, tan important, no? Que a vegades no hi donem la importància,
que ens
repercuteix en moltíssimes coses, no?
Sí.
I més si es prenen medicacions de manera crònica, no?
Exacte.
Per tant, això sí que és molt important consultar-ho amb el metge habitual, amb un dietista nutricionista, no? Que ens puguin ajudar, com dius moltes vegades, també de hi ha aliments que ens ajuden a assimilar millor, depèn de quins...
Exacte.
De quines coses, no? Potser estem plenent un suplement del que sigui, però,
de ferro,
però si l'alimentació no ho acompanya no ens està servint de res, no?
Sí, o si més no, no està donant tota la... no té tota la potència que podria estar tenint, no?
Exactament.
Doncs amb això passa el mateix. El cas és que aquest parell de pacients no van venir amb la idea de em puc menjar, van venir amb la idea de m'han dit que no em puc menjar gens. No és aquesta la idea que hem de traslladar en aquesta població, sinó que sí que en pots menjar, perquè són aliments saludables, però si tu tens la teva medicació pautada i que et va bé segons la teva patologia cardíaca, porta sempre el mateix patró alimentari en quant a la vitamina K, perquè si destaca, si baixa o puja, t'afectarà. I crec que és motiu suficient per comentar-ho en el metge.
I tant. Molt bé, doncs escolta, si tenen dubtes, evidentment cada cas és un món, cada cas aquí parlem de generalitats, no? De pautes generals. Si tenen dubtes sobre temes que potser la Dara ens pot ajudar, ens pot donar una pauta, @copetarragona al Twitter o al WhatsApp. Mira, que m'agrada a mi rebre notes de veu dels oients a Dara.
A mi m'encanta.
Tu
també.
Saps, els podríem posar aquí i escoltar, però són tímids i tímides.
Que
ens envien escrit...
No cal que t'ho expliqui, eh? Tinc alguns pacients que ens escolten, que ens estaran escoltant. Segurament. I que jo sempre els dic, doncs va, doncs envia doncs el
envia
teu.
Una nota de veu.
En comptes de fer-me-la aquí la consulta, fes-me-la a la ràdio.
Quina manera?
No, perquè
se'ls fa vergonya.
Som molt macos.
No, de vegades ens envien escrits, no? WhatsApps escrits amb preguntes de temes que després tractem aquí, però no de veu. I a mi em faria molta il·lusió, perquè sempre parlem nosaltres. I de tant en tant, escoltar-los a elles i a ells estaria
també,
molt bé.
També estaria molt bé.
Sí, 72, 65, 35, 34. La setmana vinent estem prèvia de Nadal, si tenen algun dubte, estan a dieta, per exemple, i s'enfronten al Nadal amb certes pors, no passa res. Ens ho fan saber, la setmana vinent la Dara ens ajuda una mica a portar-ho això una mica millor. Gràcies per venir, un plaer tenir-te per aquí novament. T'espero dilluns, eh?
Aquí el dilluns estarem.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus, con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír. Restaurant Masia Crusells, la millor elecció si el que vol és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions en aquests dies tan entranyables, a Masia Crusells disposem d'una àmplia carta de menús elaborats especialment per sopar i dinars d'empresa. Vingui, l'informarem sense compromís. També pot trucar al telèfon 977 75 40 60. 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. Restaurant Masia Crusells els desitja bones festes.
Herrera en Cope.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Primera parada avui a Tarragona a les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública Dibuixant Fabra, una conferència de la mà d'Oriol García, que era il·lustrador de la novel·la gràfica sobre Pompeu Fabra amb textos de Gemma Pauner Xuriguera i publicada per Rafael Dalmau. Se'n sortejaran també 5 exemplars i l'autor dedicarà el llibre a qui ho vulgui. A les 7 de la tarda a la Biblioteca Pública de Tarragona, Dibuixant Fabra. I a una altra biblioteca saltem a la de Reus. A 6:45 de la tarda, a la Pere Anguera, taller de costura i literatura. Un taller per a infants de creació de personatges literaris amb teixits, fil i agulla. I la tercera cita és avui al Centre Jujol dels Pallaresos a les 7 de la tarda, conferència de l'arquitecte Guillem Carabí sobre la Casa Bofarull i les obres jujolianes als Pallaresos.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança?
Si haguessis buscat bé, sabries que només EasyCars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. EasyCars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
Gastronomia, cinema, música, emprenedors, entrevistes, actualitat... Tot això ho trobaràs a Herrera en Cope a Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco de 12 i 20 a 1. Cope Tarragona. Estàs informat.
Dos minuts pràcticament i arribarem al punt de la una. Estan escoltant la veu d'Otis Redding perquè tal dia com avui de l'any 1967 moria en un accident d'avió. Va ser prop de Wisconsin, als Estats Units. Ell només tenia 26 anys i probablement d'Otis Redding el sonarà sobretot aquella mítica cançó Sitting the Dock of the Bay. Doncs aquella cançó la van editar després d'ell haver mort ja i és pràcticament per la que ha passat a la posteritat. Avui n'escoltem alguna altra. Stop now. Amb música arribarem al punt de la una. Els deixo ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Agafem una mica d'aire i de seguida agafem la Nacional 240, connectem amb COPE Lleida. Avui, ja els ho hem anunciat, parlarem d'aquesta vaga dels examinadors de trànsit. Només a Tarragona s'hauran d'anul·lar prop de 900 exàmens. La vaga doncs està convocada des d'avui, de moment, i fins al dia 21, si no hi ha novetats. Sabrem quina és la posició dels examinadors i examinadores i també de les autoescoles, en aquest cas. Tots els implicats d'aquí una estoneta al migdia COPE. Fins ara. I've been loving you.
És a una mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora estamos pendientes de la concentración en la Universidad del País Vasco para protestar por la brutal paliza que sufrió un estudiante por participar en un acto en defensa de la unidad de España. La Ertzaintza aún no ha detenido a los agresores. En el campus de Vitoria está Elisa López.
Una treintena de estudiantes se concentran junto a la rectora de la UPV y también cargos del gobierno vasco y otros dirigentes políticos. Un estudiante acaba de dirigirse precisamente a la directora de la UPV para pedirle que no se puede pegar una brutal paliza a un estudiante por expresar sus ideas, sean del signo que sea. Muy cerca de aquí, el Endacari celebra una entrega de premios en defensa de los derechos humanos y ha mostrado su solidaridad con la víctima y ha condenado con rotundidad esta expresión de violencia intolerable.
También a esta hora se manifiestan en Madrid los examinadores de tráfico. Están de nuevo en huelga porque aún no han cobrado la subida salarial aprobada en los presupuestos de 2018. Susana Moneo.
Así es el inicio de una huelga que durará de momento hasta el día 21 si no se hace efectiva esa subida de 250 euros mensuales que se aprobó hace ya bastante tiempo. Piden que se les reconozca la peligrosidad y la responsabilidad. Leonardo examina en Burgos, le escuchamos.
Montarte con estos chavales diariamente y con 13 alumnos cada día tiene sus riesgos. Pero bueno, no solamente la peligrosidad, sino también el tener que baremarlos. Tienes que tener unos conocimientos para esto. No todo el mundo no se puede poner a mañana.
Sigue la marcha por un lateral de la Castellana tras la pancarta por la dignificación de nuestro trabajo.
Precisamente sobre este conflicto laboral de los examinadores del carnet de conducir acaba de hablar el director general de tráfico, Pera Navarro. Asegura que el acuerdo está muy cerca.
Se habrá de pagarles antes de final de año. Hoy estamos a día 10 de diciembre. Y yo creo que estamos en este momento ya, hemos superado lo de buscar culpables y estamos ya con el diseño de la solución.
¿Y qué más cosas están pasando en este lunes, Antonio Rae?
La última encuesta sobre alcohol y drogas en España deja un titular que preocupa en el Ministerio de Sanidad. Sube el consumo de tabaco y también el de cannabis. En el caso de esta droga ilegal, sigue siendo la más extendida en nuestro país. Su consumo ha aumentado en los últimos dos años un 2%. Además, la encuesta refleja que el 34% de la población fuma a diario. Desde el gobierno están estudiando ampliar la prohibición de fumar en más espacios. Por cierto, sube el consumo de cannabis y se estabiliza en el resto de drogas. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, vuelve a ver signos de ralentización de la economía española. Es más pronunciado que en Francia, Italia o Alemania. Y te cuento también que el gobierno ha concedido el indulto parcial a una mujer que mató a puñaladas a su novio. Lo hizo, según ha declarado, porque el hombre llevaba 3 años maltratándola. Según publicó hoy el BOE, el Consejo de Ministros conmuta la pena privativa de libertad de 6 años de prisión a otra de 4.
Y a esta hora la BBC está contando que al menos 2 ministros del gabinete de Theresa May habrían confirmado que mañana finalmente no se va a llevar a cabo la votación en el Parlamento del acuerdo del Brexit. Es decir, que la primera ministra lo pospondría porque no cuenta con el apoyo suficiente.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué? ¿Qué tenemos? Bueno, un montón de cosas, como por ejemplo, el éxito, y esto lo hemos vivido, de la seguridad en el River Boca en Madrid. Hemos dado un ejemplo, ¿no?
Sí, sin incidentes en la capital de España entre los aficionados de River Plate y Boca Juniors durante la final de la Copa Libertadores, celebrada en el Santiago Bernabéu. La policía española está satisfecha y habla de un trabajo callado y gris en ocasiones, y ahora está pendiente de la salida de un vuelo a las 2:30 de la tarde con el último grupo de aficionados argentinos de River Plate. Donde sí ha habido problemas ha sido en Buenos Aires. Han sido retenidas 20 personas por provocar disturbios y lanzamientos de piedras contra la policía en la plaza del Obelisco. Anoche, en tiempo de juego, el capitán de River, Poncio, y el héroe del partido, el colombiano Quintero, autor del segundo gol.
Sí, la verdad, una noche única. Muy única, mucho contexto. En el recuerdo de todo hincha de River va a quedar, y bueno, nosotros hemos quedado también en el corazón de ellos. La verdad que este momento que se vivió, aparte, a pesar de que fuera de casa, la verdad que no tiene nombre.
Estamos muy contentos, quiero disfrutarlo, quiero felicitar a todos mis compañeros porque es de ellos, es de todos nosotros, nos lo merecemos. Cada día tendrá su afán y mañana vamos a pensar en otra cosa.
Sí, fue un bonito gol,
nos sirvió y pues bueno, estamos muy contentos.
El campeón de América descansa en un hotel de Madrid antes de viajar a los Emiratos Árabes, donde va a disputar el Mundial de Clubes. Allí podría encontrarse con el Real Madrid en una hipotética final.
Gracias, Corrochano. José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
en
tardes.
En El Espejo habláis de algunas de las medidas del presidente de Filipinas que recuerdan más a la manera de actuar de un pandillero que a la de un estadista.
Lo hacemos al hilo de las declaraciones de los obispos de Filipinas, que no han dejado estos tiempos de levantar su voz contra los asesinatos extrajudiciales, que son el método de lucha contra las drogas que promueve el gobierno de Duterte. Según algunas ONGs, esto ha provocado ya 20.000 muertos, especialmente en los barrios más pobres. El obispo de Caloocan, Pablo Virgilio David, ha descrito su diócesis como un campo de exterminio y rechaza que se pueda normalizar la violencia extrajudicial de los aparatos del Estado. También ha recordado que la drogadicción es una enfermedad grave que debe ser abordada no con balas, sino con rehabilitación. La respuesta de Duterte, más propia de un matón de barrio que de un presidente, ha sido invitar a la gente a matar a los obispos, así sin más, a los que ha llamado además corruptos y bastardos. Bueno, lo contamos con un poquito más de detalle en un rato en El Espejo.
Desde luego, menudo personaje. Gracias, José Luis, te vamos a escuchar. Estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Sis minuts per sobre de la una de la tarda. El que fem és obrir, estem a dilluns i per tant obrim la Nacional 240. Ho fem amb aquesta via directa, que no ràpida físicament, però jo crec que ho serà, algun dia o altre ho serà, però a través de la ràdio és rapidíssima, amb COPE Tarragona i la nostra companya Mònica Carrasco. Mònica, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard Álvarez, com estàs?
És rapidíssima.
És rapidíssima i segura.
No és el que té la ràdio.
No hi ha problemes aquí.
És el que té la ràdio, escolta.
No cal, mira què t'ha de dir, no cal ni carnet de conduir.
No.
Per la nostra, no cal. Que és el tema del dia, ja també suposo que pels oients...
Com has aprofitat,
Has vist? No estava preparat això, eh?
Que hàbil.
No sé jo. No està la cosa per fer broma, també t'ho dic, no. Perquè jo ja ho hem anunciat al principi del programa. Avui s'ha tornat a posar en marxa aquesta aturada dels examinadors de trànsit, examinadors i examinadores de trànsit, que es pot allargar, atenció, fins al dia 21 de desembre, sí, si no s'arriba a un acord abans, i la situació, doncs, per exemple, dades de Tarragona pot portar a anul·lar fins a 900 exàmens en aquests dies. És un daltabaix i volem saber per què, no, Ricard?
Clar, volem saber... Per què s'han de tornar a repetir aquestes aturades, aquestes vagues? És a dir, a priori s'havien desconvocat perquè semblava que s'havia solucionat el problema.
Ara fa un any, justament.
Però no sé si és que és un altre problema o és que realment no s'ha solucionat.
Doncs mira, anem a preguntar-ho a qui millor ens ho pot explicar, si et sembla, perquè a aquesta hora s'està produint a Madrid una manifestació de la, convocada també pels examinadors i examinadores de trànsit, i tenim allà a la delegada d'aquesta associació de Asextra, la delegada a Barcelona, és la Montse Casal. Montse, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, Montse. Gracias por atendernos. Montse, cuéntanos, ¿cuál es? Estáis en plena manifestación de entrada, sé que te has apartado un poco para que no haya tanto ruido. ¿Mucha convocatoria?
Mucha convocatoria, la verdad, muy contentos porque muchísima más gente de la que contábamos.
Estáis convocados en esta concentración a esta hora, supongo que examinadores de toda España, ¿no?
Sí.
Cuéntanos, lo comentábamos ahora con Ricard, ¿cuál es el motivo exacto de esta nueva convocatoria de paros que empieza hoy y se puede alargar hasta el día 21?
Pues el motivo es que no se va a cumplir lo acordado y aprobado en los presupuestos generales del Estado, y que es cobrar ese complemento específico.
Esto se aprobó, porque de hecho, si no vamos mal, Montse, hace justo un año, creo que fue el día 13, ¿no? Desconvocasteis ese paro que duró meses, que duró semanas, y porque había una promesa, ¿no?, de que se os pondría ese complemento salarial, y eso no ha llegado.
No, hubo una promesa de los partidos políticos, eso llegó, se materializó en una enmienda que se introdujo en los presupuestos. Nosotros ya creíamos que estaba todo en cuanto se aprobaron los presupuestos, pero parece ser que hay un problema en esos presupuestos, entonces nosotros no lo vamos a poder cobrar.
Ricard, no sé si le vols preguntar.
Bueno, Montse, no, hoy estáis, estáis en la calle. No sé si tenéis fecha y hora para reuniros con alguien que os pueda escuchar y a ver si agilizamos la solución del problema.
Sí, pues mira, hoy a las 5 de la tarde tenemos una nueva reunión, el comité de huelga con la DGT. Entonces, a ver si nos pueden explicar ya las últimas incidencias y lo último que están haciendo ellos para poder, para que se pueda hacer efectivo la subida salarial.
Claro, o sea, porque,
lo que pasa es que hoy, ¿cómo os vais a sentar en la mesa? Es decir, si os vuelven a prometer, pues vamos a tener un problema, ¿no? Supongo.
Claro, vamos a tener un problema. Claro, hoy tenemos esperanzas de que arreglen al menos lo que es la partida del 2018 y empezar a trabajar para ya hacerlo bien para el 2019.
O sea, entiendo que la huelga se podría desconvocar antes del día 21.
Si hoy se llega a un acuerdo, en próximas reuniones se llega a un acuerdo, se desconvocaría, claro.
Monsa, a mí me gustaría saber también, porque evidentemente cualquier colectivo, vosotros o cualquiera que decida hacer un paro, ¿no? Total, no es una decisión fácil, entiendo. De repente dices, pues mira, vamos a parar. Entiendo que ha habido contactos y reuniones con la DGT y con los representantes de la DGT antes, que os han llevado a decir, bueno, pues hasta aquí nos plantamos, ¿no? O sea, ¿qué os han dicho hasta ahora? ¿Que ya llegará?
Claro, hasta ahora han dicho que ellos estuvieron haciendo todo lo que estaba en sus manos, que en estos momentos ahora está en manos de Hacienda, por eso la manifestación nos dirigimos hacia costes de personal, porque ahora se supone que nos falta una firma de Hacienda para que ese dinero se haga efectivo en 2018 como otro concepto y para que ya lo puedan cambiar para los presupuestos de 2019 y aparezca la disposición que nos falta para poder cobrarlo. Uh-huh. La diferencia con policía y guardia civil.
¿De cuánto dinero estamos hablando este complemento salarial? Porque igual la gente estará pensando que estamos hablando de un dineral que de repente os van a doblar el sueldo.
No tanto. Son 250 euros brutos al mes.
250 euros brutos al mes, ¿eh? Atención,
¿En,
o sea...
¿En qué concepto lo pedís?
Nosotros lo pedimos como complemento específico, que es la parte del sueldo de los funcionarios que retribuye las características especiales de cada puesto de trabajo. Uh-huh. Esto viene de que hace años, en el 2007, se le subió al personal de oficinas ese complemento y hemos quedado otros colectivos a la espera de subir.
¿Cuánto,
y viene de ahí?
¿Cuánto hace que tenéis esta reivindicación sobre la mesa, Monse?
Pues empezó todo en 2015.
15.
Con una promesa, claro, desconvocamos con una promesa, volvimos en 2017, se desconvocó con otra promesa y ahora seguimos aquí en 2018, cuando pensábamos que estaba todo arreglado y no está arreglado todo.
Uh-huh. Le decías a Ricard que si la reunión de esta tarde pues va por el buen camino, vosotros desconvocaríais hoy mismo este paro, pero si esa reunión no va como esperamos que vaya, por el bien de todo el mundo, de vosotros los primeros, ¿no? Esto se alargará hasta el día 21. La afectación puede ser importante, ¿eh? Los exámenes que habrá que anular al final repercuten mucha gente.
Sí, demasiada, pero somos muy conscientes y por eso intentaremos hacer todo posible. En nuestras manos está todo posible para que hoy se desconvoque, pero claro, tiene que ser con algo muy firme, con una propuesta muy firme.
Aparte de esta reivindicación, es de cobrar algo que ya se os había prometido que era, ¿hay alguna otra? Porque recuerdo de hace un año, ¿no? Hablábamos también de la huelga que hicisteis. Había también una falta clara, pues, de personal, ¿no? De examinadores. No sé si esta reivindicación de que se os pague lo que se os prometió viene también con más cosas, más peticiones.
En estos momentos no. Esta es para que se cumpla el mandato de la ley de presupuestos. Lo de la falta de examinadores, de momento se está empezando a arreglar un poco.
¿Sí?
Con esas 70 plazas que ofertaron de grupo libre, que tomarán posesión en febrero, calculamos, finales de enero-febrero, y el año que viene ofertaron 35 plazas nuevas. Son pocas, son muy pocas para el conjunto de España, pero bueno, por lo menos están empezando a arreglar algo en ese aspecto.
Uh-huh. Monses, ya para terminar, oímos que hay mucha gente, nos decías al principio que el poder de convocatoria había sido importante. Sí. ¿Cuál es el ambiente un poco? Habéis empezado hace una hora y algo.
Sí, empezamos a las 12, justo salimos de Colón, pues mira, no te puedo decir cuánta gente hay, pero hay bastante, y al mismo tiempo hay también 12 coches de autoescuela. Uh-huh. Para apoyarnos. Ah. Ahí en medio también hay profesores y personal y dueños de autoescuelas que nos apoyan en esta reivindicación.
Eso es importante también, porque sí he leído que desde las asociaciones de autoescuelas sí que pedían al gobierno pues que pusiese fila a la agulla, ¿no? Sí. para arreglar esto, porque al final ellos también están perjudicados, claro, de vuestra situación, ¿no?
Claro, ellos son los primeros perjudicados, claro.
Claro. Muy bien, pues Montse Casal, que es delegada.
Oye,
en Barcelona.
Montse, por cierto, la cara de los compañeros y el sentir de los compañeros es de optimismo.
Sí, la verdad es que sí. Hay esperanzas, bueno, de que esta tarde podamos arreglar algo, que es eso, es un pequeño parche. No será el arreglo definitivo. El arreglo definitivo vendrá en 2019, pero tenemos esperanzas de que al menos hoy consigamos pues arreglarlo de 2018, mínimo eso.
Pues estaremos muy pendientes. Montse Casal es delegada de la Asociació d'Examinados de Trànsit a Barcelona. Montse, gracias por habernos atendido.
Nada, gracias a vos.
Gracias,
vosotros.
Montse.
Gracias.
En fi, bueno, és una situació complicada.
És complicada,
sí. Perquè, a més,
sí,
això se juga més d'una banda.
Sí, ella ho deia, no? Són, els afectats són molts, ells, a nivell particular, evidentment, estem parlant del sou, a veure, qualsevol persona que ens digui, no, mira, cobraràs 250 euros més, bruts, eh? Que no estem parlant aquí d'una barbaritat, i esperant, prometent, i no arriben mai, no? I d'altra banda, hi ha altres repercussions, clar, suposo que aturar no... L'aturada no li agrada a ningú, a ells
està clar,
els primers,
està clar,
no?
Això està clar.
Però ara volem saber també, Ricard, altres protagonistes,
bueno,
en aquest cas.
Una
d'elles,
banda. Una d'elles, perquè n'hi ha. Fem una aturada rapidíssima i anirem cap a una altra banda, però del mateix problema, del mateix tema, justament aquests vehicles que ens deia la Montse, que també els acompanyaven a la manifestació, doncs volem posar-li veu també i a veure què estan sentint.
Porque en tiempos de cambio...
En caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas...
Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
Cuando
día que usted
se dio la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Para ti, que piensas durante días qué regalar. Y para ti, que te acuestas con una sonrisa, porque ya lo sabes. Y también para ti, que no sabes cómo decir qué quieres. Porque este es un mensaje para todos los que mantenéis viva la ilusión. Este año es muy fácil acertar con El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
¿Tienes problemas en los estudios? ¿Te cuesta concentrarte? ¿No sabes estudiar? ¿Sacas buenas notas pero podrías obtener las mejores y con menos esfuerzo?
El método del Instituto Pascal te ayudará a aprobar tus asignaturas. Aprovecha ahora, tienen cursos de Navidad en casi toda España.
Entra en institutopascal.com y reserva tu plaza ya.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Doncs com dèiem, Mònica, busquem... Això és com una partida de billar a tres bandes, per entendre'ns. Evidentment, hi ha la banda dels examinadors, la banda vull dir al costat, la banda dels examinadors, que són els afectats, els qui realment és un problema. És veritat que nosaltres això ja ho havíem tractat, i avui ens ho ha explicat molt bé la Montse, és un tema que ve del 2015, o sigui que... Poca broma amb això, i com dèiem, ara estan reclamant 250 euros que se'ls va prometre. O sigui, que se'ls va prometre bruts. Recordo, deixeu-me fer una mica de demagogia, recordo que els polítics estan o votaran ara en els propers dies a pujar-se el sou un 2,5% a partir de l'1 de gener. O sigui, que, i això, tranquils, que funcionarà. En
clar,
fi,
això s'aplicarà, eh?
Clar, això s'aplicarà. L'altre costat de l'altra banda, per entendre'ns, o una altra de les altres bandes, perquè hi ha la dels joves, dic joves perquè normalment són joves, però no, la de les persones que es volen examinar, i després hi ha la de les autoescoles, que són els que doncs reben a la gent que vol aprendre a conduir, els ensenyen i els porten als examinadors perquè els examinin. Són, diguéssim, els intermediaris, per entendre'ns. Nosaltres avui hem connectat amb la Federació d'Autoescoles de Catalunya i parlem amb el seu vicepresident, amb el Carles Oliver. Carles, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Carles.
Que a més, Mònica,
hola,
bon coincideix que el Carles també és el president de la delegació de Tarragona.
Exactament.
D'autoescoles.
Tot queda a casa, sí. Ricard, tot queda a casa.
Carles, escolta, has tingut oportunitat d'escoltar els darrers minuts de l'entrevista que hem ofert ara mateix en directe amb la Montse, examinadora.
Sí, exactament, he estat escoltant i doncs té tota la raó. Realment no se li pot treure la raó, la té. En aquest moment la té.
Uh-huh. Li dèiem a ella també, no? De fet, des de les autoescoles havíeu demanat ja en repetides ocasions que s'escolti aquesta reivindicació, perquè ja vau viure fa un any una vaga de moltes setmanes, sí, que va ser molt crítica per tots.
Va ser molt dura per nosaltres, pels alumnes, oi? Però per les empreses en concret, van haver moltes autoescoles que van tindre que tancar, i amb ells se'ls va prometre l'incentiu aquest, el complement específic, i realment creiem que estava la cosa solucionada, però bueno, s'han donat compte ara a última hora de que la cosa no acaba d'estar ben coberta, no? Si sabem per part de l'administració doncs, de que ara se'ls està oferint la possibilitat de cobrar el mateix però d'una altra manera, en quant a productivitat, i aquesta és l'esperança que nosaltres tenim de que això els hi pugui arribar doncs, a desconvocar, com molt bé he sentit ara que la Montse deia, doncs que tenia, bueno, semblava que la cosa li anava per bon camí, uh-huh. I podrien acceptar aquesta possibilitat de que amb aquests xos fins ara, fins al 19, no arreglarien, però que almenys que no tinguessin que poguessin desconvocar la vaga.
Clar, és que una vaga començant avui dia 10 està prevista fins al proper dia 21, tenint sí. En compte que la setmana següent és la del Nadal i Sant Esteve, que també és inhàbil, suposo.
Sí. És inhàbil.
Ens n'anem a 3 a veure 4 setmanes de vaga una altra vegada.
Sí. A veure, el problema que tenim les autoescoles, almenys aquí a Catalunya, en altres províncies sí, però molt menys, però aquí a Catalunya el patim moltíssim, és de que la vaga ens fa molt de mal, i ens va fer molt de mal l'any passat, quan se va fer, però realment continuem amb el mateix problema perquè no tenim examinadors. La plantilla d'examinadors aquí és molt escassa. Vull dir, hi ha molt poc examinador. Aleshores, doncs, per exemple, aquí a Tarragona examinem 6 alumnes per professor i cada mes. A Lleida realment no sé quan examinen, a Barcelona examinen cada 8 o 9 dies, però amb 2 o 3 alumnes per professor, i a Girona també estan presentant 4 per professor i examinen també cada 8 o 10 dies. Oi? Bé, el problema tenim amb una escassez d'examinadors total. Aleshores, si damunt d'això li sumem la vaga que bueno, està prevista fer, doncs pot ser per les empreses, bueno, algunes haurem de tancar segurament.
Carles, havíeu recuperat els estralls de la darrera vaga?
Bueno, una part, no tota, perquè torno a repetir, no venen examinadors. Ara, amb el grup lliure que hem fet ara de 70 examinadors, doncs bueno, se'n posaran alguns, aquí a Tarragona en concret n'hi venen 2, a Lleida 2, a Girona 5 i a Barcelona em sembla que si no recordo malament 16. Bueno, això ens podria ajudar bastant a sortir una mica del col·lapse que tenim, no? Però no hem pogut sortir encara del mal que ens ha fet la vaga per la senzilla raó que no tenim suficients examinadors.
Carles, avui en dia, imagina't, jo vaig a una autoescola, començo a fer pràctiques,
sí.
És impensable que jo d'una setmana per l'altra digui, escolta, em vull examinar la setmana que ve?
Totalment impensable.
Quin és el temps mitjà d'espera, diguéssim?
Quin temps estem
manegant ara? Mira, jo parlo de la meva província, no?
Sí, sí,
la província, com a mínim, un mes.
O sigui, des de que ho dius fins que es pot trobar l'hora.
Des de que ho dius. I ojo, des
que no passi res.
El primer examen que hi hauria farà un mes. Però, clar, tenint en compte que hi ha alumnes per davant de l'alumne aquest que entra, doncs calcula de 3 a 4 mesos, 5 mesos, ben bé per poder examinar.
Caram. O sigui, és a dir, quan comences a fer pràctiques, si tu ja creus que més o menys en 2 o 3 mesos en sabràs, ja pots agafar data.
Sí, exactament, sí, és així, Ja pots començar a dir, ei, mira, per tal dia, com te va? Que inclús les altres coses ara ja diuen, bueno, jo tinc ple fins tal dia. Si vols, a partir d'aquest dia, pots apuntar-te i començar. Doncs, llavors, ja parlem de 2-3 mesos per adelantar.
Déu-n'hi-do. Escolta, les dates nadalenques, no ho desconec, això, és una bona... O sigui, és una bona temporada per les autoescoles? És a dir, la gent acudeix més a les autoescoles?
Venen més, però no tant ja com altres anys. Potser ara, saps per què? Perquè la setmana... O sigui, els examinadors, per exemple, enguany acaben el dia 21 d'examinar, oi? Mm. El dia 21 acaben i no tornen fins al dia 2. Clar, aquella setmana que és la que realment tenen vacances els alumnes, els que estudien a Barcelona i així, doncs no hi ha exàmens. Per tant, no es mira tant. Potser anys enrere sí, però ara ja no. És una cosa molt, molt normalitzada. No tenim diferència.
Ens deies que de l'aturada d'ara fa un any moltes van haver de tancar, moltes autoscoles van haver de tancar, que el sector no s'ha acabat de recuperar. Què és el que... Perquè, clar, la gent què és el que fa? És a dir, jo entenc que et puguis anar a examinar, no sé com funciona això, et pots anar a examinar a l'Aragó, per exemple, per anar més ràpid, però les classes les has de continuar fent aquí, no? Com ho fa la gent?
No, a veure, normalment el permís B, el que és el permís de cotxe, normalment no tenen tendència a marxar d'una província a l'altra, oi? Perquè, esclar, tampoc no tenen els medis suficients com per desplaçar-se. Això es pot ser amb vehicles pesants, llavors això sí que podrien fer, doncs, de dir, bueno, doncs mira, nosaltres, per exemple, aquí, que tenim Castelló al costat, però és que Castelló està igual o pitjor que nosaltres, vull dir que tampoc no hi solucionarem massa, no? O dius Lleida, però Lleida està igual o pitjor que nosaltres, i Barcelona, doncs igual, és a dir, és un problema, sobretot, ja dic, aquí a Catalunya, en altres províncies no, en altres províncies ja tenen inclús gent que sobra, o sigui, examinadors que estan a les oficines perquè no tenen treball, sí. Però aquí, per lo que sigui, doncs no, els hi costa de vindre, i ara en vindran dos, però perquè em sembla que com a obligació, perquè els obliguen, i això és el que... I ve algun itinerant, de tant en tant, i això és el que ens ajuda a poder sortir, però és que... Esclar, hem de pensar... A nosaltres se'n venen dos, però un se jubilarà, un examinador se jubilarà a l'abril, vull dir que tampoc ens quedarem més o menys amb un.
Igual, clar.
Sí, és que no sé el que realment passa, però, ojo, estem parlant ara d'examinadors, però és que dintre de dos dies ens trobarem una manca de personal a l'oficina que no es podran omplir els expedients per poder presentar els gèneres. O sigui que després seran els examinadors qui no tindran feina per fer, perquè no els hi arribaran les... O sigui, a l'oficina...
Això és falta de previsió, entenc.
Falta de previsió.
Però és a dir, ja ho saps quan la gent se jubilarà, per entendre'ns.
Exactament. Aquí no, aquí es van anar jubilant i no entren, no? Llavors, jo no sé les demés administracions com estan, però el que és l'administració, la que toca aquí a tràfic, bueno, jo és que estic veient, perquè és que si diguéssim, bueno, és que només és Tarragona, no? Però és que estem a Lleida. Lleida, la cap provincial, està posant dades a l'ordinador. Dius, no és la meva feina. Aquí a Tarragona, el mateix. El cap de servei està posant dades a dintre els ordinadors. Dius, i parles amb els companys i tothom està igual. Llavors és una manca de previsió enorme que bueno, no sé el que ha passat. Realment no sé el que haurà passat aquí, no, però... Però, clar, és que dius... demanem examinadors, molt bé, venen, sí, però i la gent d'oficines?
Clar, va molt més enllà.
Sí, Carles, és que clar, és tot una roda, això.
Clar, ens deien que aquesta tarda s'asseuran a negociar els examinadors amb trànsit, en aquest cas, però vosaltres també hi teniu molt a dir. No sé si teniu trobades habitualment des de les federacions d'autoescoles amb l'administració per resoldre aquests problemes estructurals.
Sí, bueno, sí, nosaltres ens reunim... A veure, l'avantatge és que tenim tenim una proximitat enorme amb l'administració, o sigui, aquí a Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona, quan nosaltres doncs, tenim algun problema ens posem en contacte amb ells i ens reben sempre, això no tenim cap problema, però clar, tampoc no està en mans d'aquí tot aquest tema. És que això es ve de Madrid, no? Ve de la DGT, no ve d'aquí. D'aquí estic convençut que se solucionaria, però clar, no, aquí el que podem fer és, es pot fer és a intentar ajudar al màxim amb el poc que tenim. Que realment així passa. Vull dir, amb el que poc que tenim encara doncs, tenim la sort de que aquí fan tot el que poden i més. Tant amb examinadors com dintre que és l'oficina, no? Però nosaltres ho demanem. Ho demanem contínuament i tenim reunions amb el director general, tenim reunions amb el secretari general i sobretot a nivell de província, no? Però, torno a repetir, no està a les seves mans a nivell provincial de poder solucionar aquest problema. Aquest problema ve de més enllà.
Carles Oliver, anem a creuar els dits.
Sí,
per moltes bandes, que aquesta tarda s'entenguin d'una vegada, perquè és que
jo
al final és això.
Sí. Jo tinc molta fe. La veritat és que tinc fe. Aquesta vegada tinc fe que se solucionarà. Bueno. Perquè veig que hi ha una molt bona predisposició per part de la DGT. Mm-hmm. I això és molt important.
Doncs esperem que tinguis raó, Carles.
Sí. Carles Oliver, vicepresident de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Escolta, un plaer, gràcies per atendre'ns.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Déu-n'hi-do. De totes maneres, Mònica, a mi el que no m'ha quedat clar és que jo pensava que un pressupost, després de tant rebombori i tant que costa d'aprovar, un cop l'han aprovat,
ja està,
complir,
no? Ha faltat una firma, ens ha dit la Montse.
Ara,
és que això sempre amb l'administració es desvai.
M'he quedat una mica preocupat, amb el que ens ha explicat el Carles. O sigui, és a dir, que internament no està tan fi tot plegat,
Hi ha molta cosa. Perquè aquí hi ha el tema de, doncs, del mal funcionament de trànsit, sí, sí. Els exàmens que no es poden fer i les autoescoles que tanquen, que són negocis, sí. De gent a l'atur, és que són molts temps, una cadena molt llarga.
Escolta, Mònica, que arribem a 2:15.
Sí, vinga, acaba de passar bon dia, fins demà. Doncs 2:15, encarem la recta final ja del programa. Al migdia cop és hora d'anar de vins, però agafem un moment aire i de seguida entre el nostre convidat d'avui, que ve directament des del Priorat i molt carregat, estic veient. Vinga, 2 minuts per la publicitat i continuem.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
El próximo miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. El próximo miércoles la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
És hora d'anar de vins al programa com fem cada setmana i ja sabem que el primer és seguir la recomanació de l'expert, de l'experta en aquest cas, que va estar amb nosaltres fa uns dies, és l'Eulàlia, del celler Marroig, i ens feia aquesta recomanació. Escoltin.
Doncs mira, et recomanaré un celler veí nostre, tot i que és d'una altra denominació d'origen, de la denominació d'origen qualificada Priorat. Ells estan al poble del Molà i es diuen Costers del Priorat. Són una bodega petita però meravellosa. Si teniu oportunitat d'anar-hi, estan localitzats en una zona també molt, molt, molt bonica, entre vinyes. I fan uns vins molt bons, la veritat, i amb molt de carinyo. I jo també els hi tinc molt carinyo.
Doncs anem cap a aquesta bodega petita però meravellosa que ens deia l'Eulàlia, fins a Bellmunt del Priorat, el celler Costes del Priorat. Tenim amb nosaltres el Josep Mas. Josep, bon dia, gràcies.
Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Per...
A tu per venir, que a més has vingut carregadíssim. És un luxe, això. Ens ha portat 2 ampolles, que les veuran a la foto també de Twitter d'aquí una estoneta. No sé si has passat una mica de vergonya escoltant a l'Eulàlia, Josep.
No,
perquè... No sé, feies cara de... Ai, quina cosa que parlin d'una així de bé, no?
Sí. L'Eulàlia, la veritat és que, bueno, tenim molt, molt bona sintonia. I molt de carinyo, la veritat. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Eulàlia, si ho escoltes.
molt de carinyo, com ha dit, que feu els vostres vins, no?, al celler a Costes del Priorat. És bàsic, això, Josep?
És molt important. A la vida hi ha que posar-li passió, no?, amb tot. Si no, doncs és com si fos una altra feina. I el món del vi, o ho vius o perd la il·lusió, no? Perquè al final és molt de sacrifici, no?, treballar a la vinya, i més al Priorat, aquells costers, on tot es fa de forma manual. Al final no és una feina, és la vida, és el dia a dia. Nosaltres li dediquem tot 24 hores al dia, és això.
En això coincidiu tots, no?, que a més això del carinyo, el posar-hi molt d'un mateix dins les ampolles, no? No és només treballar la terra o encarregar-te de mil coses de burocràcia, no? És realment doncs posar-hi ànima, no?, en tot això.
Sí, és que... Bueno, ja ho deia, no? Al final, aquelles coses on dediques les 24 hores del dia, on poses tota la teva energia, tot el teu temps, tot el teu carinyo, tot al final és això, és la teva vida, no? I una mica, doncs, és vi representen al final el que són les persones. I els cellers són persones amb un entorn, eh? No, és que les empreses al final són això, són persones.
Clar.
I el món del vi són persones. Sí.
I és molt, suposo que posar el segell, no?, és molt important, perquè al final, doncs, sou molts, per sort, tenim una, no?, la nostra demarcació en particular, sí, no?, molt bona salut del món del vi, i que duri, i al final has de donar la teva personalitat, no?,
sí,
ha d'estar dins d'aquestes ampolles. Com arriba el Josep, diguéssim, al celler? Perquè no és un projecte que comencis tu de zero.
No, el projecte, bueno, ja sabeu, el Priorat, si ens remuntem fa 25 anys, era la zona més pobra de Catalunya. Avui en dia viu un moment molt bonic, molt dolç. El projecte va començar el 2002, abans som un grup d'amics. Aquests amics abans venien el raïm a la cooperativa de Bellmunt.
Sí.
El 2002 comença, no?, aquesta inquietud per dir, ostres, per què no elaborem aquell treball, aquell esforç que fem fora, no?, a la vinya. I van començar el 2002. El 2002 van començar en les vinyes més velles, les vinyes de l'avi d'un dels companys. I situem-nos... les vinyes aquestes estan a Bellmunt del Priorat. Bellmunt és un poble molt petitó, al costat de Falset, amb una llarga història minera,
sí,
però també molt vinculat a la terra. Al final, el Priorat és terra. Aleshores, doncs, bueno, van començar amb les vinyes velles, que estan situades a la finca Sant Martí, i van començar amb el clos xiprès, no?, peix xipresos que n'hi ha envoltant la finca. I, doncs, bueno, a poc a poc vam anar desenvolupant i vinificant altres raconets, altres vinyes que teníem, i bueno, és un... Això, sí, sí.
És una feina, aquí de vegades ho hem dit amb algun altre celler, no? És com de vegades de fer una mica d'arqueologia, no? Arqueologia, sí, vinícola, i en el cas del Priorat i de la, sí, vostra zona pot, sí, ser més fins i tot pel terreny. El terreny, sí, us marca molt la manera de treballar, no?, aquests costers que ens deies,
sí,
al principi.
Sí, 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 sí. Mira, és important això que acabes de dir, no?, el tema arqueològic. Al final el Priorat té una història de mil anys, quasi mil anys. Josep Rinaldi, un productor molt important a la zona de Barolo, ell sempre ha de fer que quan tu no tens història, doncs està bé que te la inventes. Però quan tens història, l'únic que tens que fer és contar-la, no? I el Priorat, aquesta història, que durant tants segles ha estat tapada, diguéssim, no?, de pols, d'aquesta llicorella, ningú sabia res del Priorat fins fa 25 anys, doncs crec que era... Toca això, no?, traure aquesta pols, traure la història del Priorat, que és immensa, és grandíssima, és complexa, i mostrar-ho, i no cal inventar-la, si la tenim ja, no?, tota aquesta feina, que van fer els monjos cartoixans, només necessitem recuperar-la, si és que és una zona tan pobra, però al mateix temps tan rica, no?, en cultura, no?, en cultura vitivinícola. I nosaltres una mica estem en aquesta fase, no?, hem tornat des de fa uns anys a treballar amb les varietats autòctones, Garnatxes i Carinyenes, que al final és la història, és el que ens identifica, tornar a fer els vins com es feien els nostres antepassats, no? Tornar a utilitzar el que són les botes grans de fusta, res de les botes petitones, que són influència francesa, tornar la cavalleria als costers, imagina't, la feina. Vull dir que estem tornant, estem desaprenent tot allò que vam aprendre. Yeah. No? Avui en dia, els enòlegs, la gent que amb estudis, màsters, doctorats, i després el dones compte que no serveixen per res. Sí,
és... No serveix de res si t'oblides de l'inici, no? Clar,
bueno, o sigui... sí que serveix. Eh?
Sí, sí, no, t'entenc perfectament.
Però que al final dones compte que llibres estan fets en altres parts del món, que tenen un clima diferent, unes condicions de sols de diferents, de topografia, i que quan vas al Priorat dius, ostres... és que no existeix, som en una altra zona, no? I necessites preguntar als vells, que ja en queden pocs, i tornar una... Jo sempre dic que avui en dia, que si Instagram, que si Facebook, sembla que tenim tota la informació, no en tenim ninguna, no? I abans, fa 40 anys, no hi havia res d'això, no hi havia televisió, i els vells... asseien al costat del foc, a més joves, i es passava el coneixement de pares a fills. I aquí és on estava la riquesa, no? Uh-huh. I necessitem una altra vegada escoltar en aquest aspecte els vells, no? I quan ells diuen, no, allà mai s'ha plantat garnatge, no? I per què? No? I, bueno, escoltar-nos, no?
Escoltar, i donar
el protagonisme que han tingut sempre la gent major en aquest aspecte, amb aquest coneixement, amb aquesta riquesa del dia a dia.
Mm-hmm. Potser ara hi haurà gent, Josep, que ens estarà escoltant i dirà, si jo això de la llicorella i dels costes ho he sentit molts cops, no? Però no sé ben bé, jo sé que per ràdio és difícil això, que els hi fem veure, però si entren, per exemple, al web del celler, que el diré, www.lescostesdelpriorat.com, a mi m'ha agradat molt la manera en què ho expliqueu allà, és a dir, és molt gràfic, perquè parleu primer dels costes, no? D'aquests vessants, no? De com són, que marquen doncs, la orografia de la zona, i la llicorella m'ha agradat molt que la definiu com la pell dels costers,
sí.
No?
Sí.
I vosaltres heu d'una mica, no?, trencar aquesta pell per arribar a la terra, a la vinya, no?, i treballar-ho. Suposo que això marque completament, ja no només els vins, sinó la manera de fer vostra.
Sí, sí. El Priorat, el sol és un sol rocós, no n'hi ha matèria orgànica. És a dir, com tu bé deies, és tot llicorell, és pissarra, però està trencada solament 15 centímetres. Cap a dintre, és com una paret, no està trencada, no? Ben bé es veu als tallats, es veu... Doncs, i aleshores, amb aquestes vinyes, amb aquests sols, les vinyes necessiten sofrir. Sofrir i profunditzar molt les arrels, no? Allí dèiem que quan les arrels són més profundes, els vins tenen més llargada, no?, en boca, no? És a dir, aquesta persistència. Treballar allí és dur, però és molt gratificant, les coses com siguin. I, doncs això, el sol, no? El sol, el terra li dona un caràcter molt important als vins del Priorat, no?
Mm-hmm. Sí. Com ha anat, per cert, enguany la verema? Mm-hmm. Com us ha anat? Perquè no sé si heu patit molt amb les pluges o no, estàveu encantats, no? Perquè aquí suposo que depenent de la zona s'ha viscut diferent.
Bueno, normalment a altres zones de Tarragona, quan plou i ja estan assustats, el Priorat ha tret una mica el polsim de les fulles. Vull dir que perquè es nota la pluja necessita ploure. No? Perquè bueno, és tot amb les pendents, l'aigua marxa ràpidament, el terra costa de xuclar aquesta aigua. Aquesta anyada, jo estic molt content, personalment.
Sí.
Nosaltres estem situats a la part mitja sud del Priorat, no hem tingut pluges. Nosaltres, normalment, la verema és primerenca, no? Uh-huh. Més que a les parts nords del Priorat. Aleshores, no hem agafat pluges. Molt bé. Molt content, també, perquè ha sigut una verema que ha vingut com un any normal, és a dir, doncs ha vingut més bé cap a mitjans, fins tercera setmana de setembre. Ostres, s'ha allargat molt el cicle, no? I aleshores tenim unes concentracions, uns colors meravellosos, brillants. És que tenen una energia brutal, eh? Brutal, molt content d'estir.
Escolta, doncs, bona senyal, atents, atents doncs, a les properes anyades. No sé si ens donarà temps a anar vi per vi, però mira, a mi m'agradaria, a més és el que has portat, justament fa uns dies teníem aquí el Carlos Montagut, que els oients ja el coneixen, no? ja és de casa, i li deia, diu, qui vindrà la setmana vinent? I li vaig dir, costes del Priorat, i em va dir, pissarres. no? Va fer, no va trigar ni 10 segons a dir Pissarres. Sí. És el vostre vi, diguéssim, emblemàtic?
Sí. Ostres, el Pissarres és la bandera del celler, no? És... Són vinyes velles en costers, vinyes que tenen entre 40 i 60 anys, però de dos finques. Una que és la finca Sant Martí, a Bellmunt del Priorat. Imagineu-vos, Bellmunt del Priorat són 350 metres d'altitud. Aquí hi ha diverses orientacions, però sempre és una llicorella molt vermella, molt ferrosa, no? Mm-hmm. Rica en ferro. I una altra banda, tenim una finca, Torroja del Priorat, Mas Alcera, però aquella és cara nord. Aleshores, té molt de frescor. Tenim el cos de Bellmunt, tenim el frescor de Torroja, i després n'hi ha una part que són garnatxes dels masos, del mas, la finca del mas de Bellmunt del Priorat, que li dona aquest atractiu, no? Que jo sempre explico a la garnatxa, és això, no? Jo, a vegades la gent em diu, i com diferències tu la garnatxa de la carinyena? Eh? Jo dic, mireu, la garnatxa és aquell amic que des de bon matí per esmorzar ja està fotent risses, jiji, jaja, és guai estar en ell, al migdia igual, després del dinar els gintonis, no és un fart de riure, i a la mitjanit li dius, calla, sisplau, que estic de tu fins al cap, doncs això és la garnatxa, és expressió, és alegria, és energia. I la carinyena és tot el contrari, és aquell amic que si no li dius, com anar la setmana?
No diu res.
És una cadira més al costat. Per això sempre amb un que parla molt, sempre hi ha un que no parla, no? Per això el Priorat, garnatxes i carinyenes fan tan bona unió, no? És el matrimoni perfecte, no?
Clar.
Aquesta expressió, aquest cos, aquesta energia, aquesta frescor... I aleshores, Pissarres és això. Pissarres és... Ostres, ja és concentració, és color brillant, enèrgic, en boca és llarg. I és amable. Jo, per mi, els vins són com les persones, tenen que ser molt equilibrats, amb un balanç que predomine, no? Això d'abans d'aquelles sobreextraccions crec que no representa una zona, no? I Pissarres ho té. És el vi que agrada a tothom, eh? El portes quan el portes.
Apuntin, eh?
Sí, a tothom. No falla mai, en sèrio.
Quins m'has portat avui? A veure, explica'm.
Doncs, mira, he portat el negre,
sí?
Pissarres negre, 2016, boníssim. I el blanc de Pissarres. Nosaltres també elaborem blancs, només amb varietats autòctones. Els blancs són Garnatxa Blanca, Macabeu i Pedro Ximénez.
Mm-hmm.
Però es fem com es feien típicament els vins blancs al Priorat. I es diuen brisats.
Sí? A veure, explica'ns això.
El brisat és una cosa molt catalana. En castellà no existeix. Amb una paraula, dir fermentació amb peix. No existeix. En anglès sí, skin contact, orange wines, però en castellà no existeix. Vol dir que és una cosa molt arraigada aquí al Mediterrani, al nord d'Espanya, i sobretot és català. Això és una cosa catalana. I el brisat és elaborar un blanc com un negre. És a dir, el raïm blanc es tria tot, es passa per la derrapadora, es xafa, i l'encubem, el posem dintre de la tina, l'espeix amb el suc, amb el most, i fermenta conjuntament. Mm-hmm. I el Pissarres fermenta durant unes 3 setmanes, 21, 25 dies, i fermenta tot. Aleshores, clar, sempre hem pensat que el Priorat ja ens regala tot, ens regala el raïm, ens regala també la rapa, per què no gastar-ho tot? Per què només prensar, agafar el suc, agafar con l'ànima i lo de més, llançar-ho? Si les peix també van néixer al Priorat. Mm-hmm. A les peix tenim volum natural del raïm, després no cal necessitar botes. Tenim tocs a nivell d'aromes, dona més fragància, per què no aprofitar tot el poc que ens dona el Priorat, per què no ho aprofitem, no? I després, és que és una cosa tradicional que es feia abans, no? Per què no ho recuperem?
Uh-huh.
Que sigui una identitat més del Priorat. Doncs estem una mica en aquesta línia.
Uh-huh. Això és pel que fa al blanc.
Al blanc.
Què me'n dius del negre?
I del Pissarres negre és el que acabo de dir. Són dos finques, dos poblacions, Bellmunt, Torroja, carinyenes de la finca Mas Alcera a Torroja, carinyenes de la finca Sant Martí, Bellmunt del Priorat, cos, volum de Bellmunt, energia de Torroja, no? Amb un toc de garnatxa. Aleshores, fa molt bon matrimoni, fa també els dos vins,
sí,
eh?
Sí,
sí? No, per una taula ja ho veus que...
Fa goig, no?
Sí,
fa goig, sí. La veritat és que també teniu, no sé si és la versió jove, el Petit Pissarres.
El Petit Pissarres, sí.
Sí?
Nosaltres som dels pocs cellers, al Priorat, que tenim vinyes a més d'un poble. Aleshores, tenim vinyes a 6 pobles, i el Petit Pissarres és aquell vi regional, dic jo, que està elaborat amb raïms d'aquests 6 pobles. Aleshores, representa molt bé què passa al priorat cada anyada. No? És, mm-hmm. és el que diu welcome to priorat, no? és el que dona la benvinguda. Però aquell té més garnatxa, amb això que deia, que és molt més happy, molt
sí, més
feliç. Sí, més
cridanera, no?
Doncs és un copatge molt més garnatxero i després amb una mica de carinyena, mentre que el Pissarres és una mica més el coneixement, no? Del priorat, no? Més carinyena i també garnatxa.
Mm-hmm. Mm-hmm. Si ara algú que ens està escoltant ha sentit per primera vegada el nom del vostre
sí?
celler, Josep,
sí?
per quin em recomanes entrar, diguéssim, a la vostra manera de fer...
Mira, per gent que coneix el priorat, però mai l'ha tastat, jo li recomanaria que comences pel petit Pissarres.
Sí, no? Una
sí,
cosa
és el primer
més
contacte,
desenfadada.
Molt bé. Per gent que jo crec que a la zona, no? La gent ja coneix el priorat, ha tastat molts, el Pissarres és l'entrada. El Pissarres és el vi de dir, ostres, això està molt bé, no? Això està... Sí, Pissarres.
La família és més gran, però no tenim temps d'anar sí, més, però teniu més altres negres també,
sí, tenim després vins de finca, i després també tenim tot el que són vins dolços i vins rancis, en tanta història. Si això,
aquí et volia jo preguntar, perquè tu sabràs si coneixes als amics de l'Oranget, que va dir, escolta, hi ha un dolç que a mi em fan, no?
Sí,
els dolços,
sí,
són
sí,
molt
sí,
defensors
sí.
dels dolços i el ranci, diu, se'n fa poc, no? Uh-huh, i està uh-huh, molt buscat.
Molt, sí. Doncs fem el dolç enranciat i el dolç, el memòries, es diu memòries,
sí?
perquè fa una mica recuperar la memòria aquesta, no? De les zones de Tarragona, d'aquests dolços que es feien abans, i fem una solejat, agafem garnatxa blanca i l'estenem a la intempèrie, al sol. Aleshores, després de 4 dies, s'ha deshidratat, es queda no ben bé com les panses, però
sí.
quasi bé. Imagineu-vos quina concentració de sucre tenen i més al priorat. Aleshores, ho premsem i ho fermentem com si fos un blanc fins que la fermentació es para. Normalment, 15,7 graus i es para. És un dolç natural. I després, quan ja el tenim, ho posem sobre una solera de vi ranci de l'any 27.
Atenció, aquesta història
boníssim.
Me l'havia explicat.
És al·lucinant. Jo sempre conto a la gent que avui en dia tenim Halloween, hòstia, sembla que ens han descobert el món i aquí estava la castanyada de tota
I
la
tant.
Vida, no? I era en el moment en què s'embotellava el ranci per tot l'any i s'utilitzava doncs, per cuinar, per fer els postres i per beure com un postre també molt català que es diu músic,
sí.
Que és el moment de disfrutar dels rancis i dels dolços rancis. Doncs, i després tenim la part de rancis, no? El ranci és sec i tenim soleres molt velles i, bueno... És una cosa
clar,
molt...
T'ha de dir, tranquil·litza'm a l'audiència, Josep, perquè ara venen aquestes èpoques, aquestes dates de sobretaules eternes,
sí.
no? Que jo crec que és molt... No, evidentment, el cava no falta, no?
Sí.
Però els dolços, els rancis,
sí.
és una
sí.
cosa tan
sí.
nostra, no?
Sí.
Que
sí.
diguem que encara n'hi ha, encara podem trobar, o no?
En alguna botiga, sí.
Ai!
Sí, es posa, sí. Aquí en teniu una ben propi, segur que en té, el Pallol,
sí,
aquí
això.
A la biblioteca del Pallol, ells tenen tots els vins i...
Tots els vostres els podem tots. Trobar aquí, perquè això és important,
sí.
és la pregunta
sí.
que t'anava a fer, si ara algú té curiositat, ha sentit i ha dit, escolta, a mi això m'ha agradat molt, això que ha dit el Josep, vull tastar aquest Pissarres, evidentment, suposo que venint a veure-us que també us podem
sí.
visitar, no? si no vaig malament,
sí.
que ja ens ha avisat l'Eulàlia d'entrada que esteu en lloc magnífic,
sí.
Però t'anava a dir, si algú no es pot apropar a veure-us allà a Bellmunt, els podem trobar aquí a Reus al Pallol i a... La...
Molt més llocs, no te sabria.
Botigues especialitzades,
sí,
sempre.
Sempre.
Important. Jo us deia això de visitar-vos perquè esteu en una zona doncs que a més estem lluitant no?, per aquesta declaració de Patrimoni
sí.
Mundial de la Humanitat, que jo crec que hi teniu molt a dir vosaltres,
sí.
els productors de la zona, que treballeu perquè això es conservi i esteu apretant, perquè això sigui una realitat.
Sí.
A veure si ho
sí,
podem
sí.
celebrar aviat, no?
Segur.
Home, si ho podem celebrar amb una copeta de Pissarres, no?
O de memòries, també.
O de memòries, del que sigui, no?
Sí.
La qüestió és celebrar-ho, que
sí.
ara més venen molts dies de
sí.
celebrar. I ho dèiem amb el Carlos la setmana passada. Si no s'esperin a l'últim moment, hem de vestir les taules amb el bon menjar, amb els bons vins també de casa nostra, perquè de la vostra producció, per cert, se'n va molta cap a fora, o ens la bevem més aquí?
Molta
cap a fora,
molta,
la majoria.
Molta, sí. Estem amb un 70% va fora. Sí, Estats Units, Suïssa, Holanda, als països nòrdics. Sí, sí, sí.
Doncs escolta, abans que marxi... Aquí també n'hi ha, però abans que marxi més, aprofitin, busquin www.costesdelpriorat.com i tastin aquest pissarres o bé qualsevol dels altres que ens han quedat coses per explicar. Et faré tornar un altre dia, Josep. No et deixo marxar sense que em recomanis un vi o un celler. A veure.
Sí, doncs havia pensat també en algo petitó, Priorat, sí. Però Priorat a l'altra banda del Priorat, nord, i havia pensat en la família Sant Genís i Baquer, que bueno, fan també coses molt, molt poca producció, amb moltes ganes, amb molta passió i amb molta història, ja ho veureu.
Doncs convidats queden, els trucarem per la propera setmana. T'agraeixo molt que hagis fet forat per venir, de veritat, que sé que esteu molt enfeinats en aquestes dates de desembre. M'ha encantat que estiguis per aquí, m'ha encantat que ens hagis transmès. Jo crec que ho hem aconseguit, que has transmet una mica això que parlàvem al principi, aquesta ànima, no? I aquest carinyo que hi poseu als pissarres i a tots els vins de casa vostra. Torna quan vulguis, Josep, un plaer.
Moltes gràcies.
Merci.
Moltes gràcies.
Vermuts Miró t'ha ofert Anem de Vins.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
La Dara Giné, Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Albert Rosa, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica, què
com
tal?
Com estàs?
Bé.
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El nostre DJ particular, el Juanjo Òdena, què tal, Juanjo? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
M'ha encantat aquest inici. El Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia. Ens queden 4 minuts per arribar a les 2, els aprofitarem per repassar les 3 notícies més destacades a aquesta hora a les comarques de Tarragona. Els patinets elèctrics ja no podran circular a màxima velocitat per les voreres de la ciutat de Tarragona i a partir d'ara ho hauran de fer per la calçada. L'Ajuntament publicarà aquesta setmana un decret que clarifica els aspectes de l'aplicació municipal vigent sobre els vehicles de mobilitat personal. S'equiparen a les bicicletes, hauran de circular per les zones reservades o a la calçada. Els patinets elèctrics, com bicis o monopatins, només podran circular per les àrees reservades a vianants, respectant sempre la prioritat de pas d'aquests i adequant la seva velocitat a la del pas d'una persona. El regidor de Mobilitat de Tarragona, Josep Acero, assegura que la interpretació de la normativa que es fa des de Tarragona va en la línia de la nova regulació que prepara la DGT, que el 2019 preveu prohibir els vehicles de mobilitat personal circular per la vorera i establir una velocitat màxima de 25 km/h. I aquest matí els alcaldes de Tarragona, Reus i Cambrils s'han reunit per donar volada i refermar l'acord ferroviari territorial que van rubricar la passada primavera. Aquesta trobada forma part d'una ronda de contactes entre els alcaldes de 5 municipis afectats a fi d'emprendre accions conjuntes i incidir davant els canvis de govern a Catalunya i a Madrid en la necessitat d'infraestructures al territori amb el projecte d'estació intermodal al sud de l'aeroport com a màxima prioritat. I en esports, ho ha avançat tiempo de juego d'aquesta casa. La Liga pagarà les nòmines dels jugadors del Reus fins a final de temporada. Avui hauria fet 3 mesos que els jugadors no cobraven. Segons ha confirmat aquesta casa, la decisió s'ha pres per evitar una Lliga amb 21 equips. Abans d'acabar, tornem a trucar a la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps pel que ens queda de dilluns i també ja mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel amb intervals de núvols prims. Avui temps molt estable. Les temperatures màximes, però, seran més baixes. Arribarem als 15 graus a Tarragona i a Reus, als 17 a Tortosa, al Vendrell en tindrem 14 i a Gandesa amb màximes de 12. Pel que fa al vent, al sud de Tarragona bufa mestral, encara amb força, però a la tarda mica en mica anirà fluixant. A la resta, vent més suau, variable, amb tendència a bufar de l'oest. Demà dimarts encara quedaran alguns núvols prims, amb boirines, bancs de boira al matí a l'interior, i les temperatures no variaran molt. Aquesta nit baixarem fins a 7 graus a Tarragona, en tindrem 6 al Vendrell, 5 graus a Tortosa, 4 a Reus i 2 a Gandesa. El vent continuarà suau i variable amb intervals de vent de nord-oest, vent de mestral al principi encara cap a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit. Doncs amb això arribem al final, arribem a les dues, els deixo ja amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20, mentre que sàpiguin que poden trobar el programa d'avui d'aquí una estoneta al web de COPE, www.cope.es, i també l'enllaç directe al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer tenir-los per aquí.